Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. L'Ajuntament de Badalona decreta 3 dies de dol per la mort de 3 persones en l'esfondrament d'un edifici al carrer Canigó. Una de les víctimes és mare de 2 menors d'edat que no tenen lligams a Catalunya. El consistori ha confirmat a Ràdio Estel que ja estan converses amb la Generalitat perquè es faci càrrec d'aquests 2 menors. El tercer tinent d'alcalde de la ciutat, Daniel Gràcia, detalla que l'edifici havia passat una inspecció ara fa pocs dies. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Fa 3 setmanes l'edifici va passar inspecció tècnica i, per tant, segons un tècnic expert, estava en correctes condicions, i des de l'Ajuntament, al revisar si hi havia algun expedient de disciplina, hem comprovat que no teníem obert cap expedient de disciplina a la finca. I, per tant, a simple vista, era un edifici que estava en correctes condicions.
Qui també ha reaccionat a l'accident és el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ha mostrat el condol a familiars i víctimes i ha dit que ara caldrà arribar fins al final d'aquesta investigació per descobrir les causes de l'esfondrament. I a aquesta hora també mirada posada a les carreteres catalanes, perquè la mobilitat està sent molt complicada. Des de primera hora d'aquest matí, centenars de pagesos estan fent una marxa lenta direcció Barcelona. Les mobilitzacions causen a aquesta hora 16 quilòmetres de congestió a la 2 entre la Ribera d'Ondara i Jorba, i 11 més entre Sils i Maçanet de la Selva. Els pagesos més matiners han estat els de Fondarella, a Lleida, i els de l'Aldea, a Tarragona. Uns 150 tractors també han sortit a un quart i mig de nou d'aquest matí des de l'AP7 a l'alçada de Medinyà. Qui també s'ha posat en marxa pocs minuts després són els pagesos d'Osona, Moianès, Lluçanès i alguns del Ripollès, que mantenien tallades la C25 i la C17 des d'ahir a l'altura de Gurb. Està previst que la mobilització, com dèiem, arribi a Barcelona a través de la Meridiana. És també aquest punt amb l'objectiu de col·lapsar alguna de les vies d'entrada a la ciutat de Barcelona. Per tot plegat, trànsit alerta, que serà un dia molt complicat, i es demana minimitzar, si es pot, els desplaçaments per carretera. I aquesta mateixa tarda, alguns dels pagesos es reuniran amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta trobada. I davant d'aquestes protestes, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estén la mà als pagesos i els promet que els facilitarà les coses amb un enfortiment de la llei de la cadena alimentària. Ho ha dit durant la sessió de control que té lloc a aquesta hora al Congrés dels Diputats.
Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
El president del govern espanyol no se n'ha estat de criticar PP i Vox de voler capitalitzar electoralment aquestes mobilitzacions de la pagesia. I en plana internacional, mirada també posada al Pròxim Orient, perquè Hamas acaba d'anunciar que planteja una treva de 3 fases que incloria l'alliberament d'hostatges d'Israel a Gaza. Segons un primer borrador publicat a Telegram, l'organització planteja que cada fase duri 45 dies i ja en aquest primer període s'alliberarien dones, nens, persones grans i també persones que siguin malaltes a canvi d'un intercanvi de presoners palestins. Avui, precisament, fa 4 mesos que es va intensificar el conflicte entre Israel i Hamas a la franja de Gaza. Des d'aleshores han mort 27.500 persones. A punt d'enfilar les 11:04, el Barça sabrà avui mateix si el davanter Vitor Roque podrà jugar diumenge davant del Granada a l'estadi olímpic Lluís Companys. El jugador va ser expulsat amb doble groga dissabte passat a Victòria pel col·legiat Monuera Martínez. El Barça va presentar dilluns un recurs davant del comitè de competició en considerar que la segona de les cartolines que va veure el jugador era, diuen, totalment injusta. Competició estudiarà, com dèiem, avui mateix el recurs enviat pel Barça i se n'espera el pronunciament per a primera hora d'aquest aquesta mateixa tarda, tot i que Monuera Martínez va redactar a l'acte que l'entrada de Víctor Roque va ser temerària. Els serveis jurídics del Club Blaugrana han sustentat la seva defensa a intentar demostrar que el brasiler no tocava el rival, sinó que és qui pateix l'entrada i busca aixecar la cama per evitar ser ferit. I en motor, la segona jornada dels testos MotoGP al circuit de Sepang segueixen la dinàmica d'ahir amb Jorge Martín marcant el seu millor temps. Pel que fa a Marc Márquez, que ahir va tenir un dia molt complicat amb la nova Ducati, aquest matí està rodant més plàcidament. Per ara, encara no ha tingut problemes amb la moto i ahir es va parar, com dèiem, fins a 4 vegades després de patir una caiguda. Això és tot per ara. Tota la informació d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Com saben, també sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins a les 12 els deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts serà a partir de 11:45. Joan Trias entrevista José Corbacho per comentar l'espectacle d'humor que aquest presenta al Teatre Borràs, Ante todo mucha calma, que podran veure del 21 de gener, ja poden veure fins al pròxim 26 d'abril.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 6 minuts que passen a les 11 del matí, segueixes escoltant la caravana de Ràdio Estel i abans de continuar, però, una reflexió que ens implica a tots i a totes.
Com sabeu, Catalunya està en plena emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant, passant del 80% fins al 16% actual. Repeteixo, fins al 16%. Podeu consultar les restriccions del vostre municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda, és important estalviar aigua amb molts petits gestos. Per exemple, mireu, tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera i posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Vinga, va, i el flamant Premi Ràdio Associació de Catalunya que segueix amb nosaltres, David Balaguer.
Què tal?
Va, de què ens parles avui a les coses quotidianes?
Avui, mira, com que aquests dies he hagut de brindar...
Ah, mira, clar, estàs de celebració, clar.
Que ara comentarem diverses coses del verb brindar o de l'acció de brindar, però una d'elles sorgirà d'aquí una estona, però és el tema de l'alcohol. Si brindes amb alcohol o sense alcohol.
Bona aquesta.
Poden passar coses, segons diuen, no? Però com que aquests dies he brindat molt, pensava que era un bon tema per fer aquí a la caravana.
M'agrada.
Perquè, sí, és aquest so magnífic. És un so que a mi m'agrada molt, sincerament. El so del brindis.
Perquè ha de ser en vidre, eh?
Sí, ha de ser en vidre, tot i que és això, també hi ha gent que brinda amb cots de plàstic.
Els italians fan una cosa que m'agrada molt.
Quina? No la sé, aquesta.
Que és quan brinden amb... Quan tens un got de plàstic perquè no et toca més remei però vols brindar, en comptes de xocar, diguem-ne, amb el got de plàstic, posen la mà per davant i xoquen les mans, diguem-ne.
Ah, Però no hi ha so. Clar, és un... O sigui, el brindis amb copa de vidre...
Sí.
Hi ha aquest so, clar. Però el brindis, o amb mans, no, clar, això que tu dius de les mans...
És un clap molt lleig.
És un brindis mut. Sí. És un brindis mut. Sí. I el brindis no ha de ser mut.
No, ha de sonar.
Llavors, molta gent, per substituir la mudesa del brindis, el que fan és fer allò de xin-xin.
Exacte.
Que es fa aquest, o sigui, seria l'onomatopeia, no? del verb brindar, xin-xin, xin-xin, no? Seria xin-xin.
Xin-xin.
Xin-xin, en realitat, que podria ser el personatge d'una d'aquestes sèries de TV3 de dibuixos animats de manga, la xin-xin, sí. No? Personatge de Doraemon, no? La xin-xin, ha vingut la xin-xin. No sé qui s'ho va inventar, això de xin-xin.
No ho sé.
Perquè realment el so, torna-la a posar, José, mira... No fa xin-xin,
no,
això.
I em sembla que diu... els, segons l'idioma, varia.
Clar, deu variar.
No, tot arreu
també.
És xin-xin.
I això, no? Jo el que pensava és que n'estic fart, sincerament, que cada acció que fem en aquesta vida l'haguem de mirar amb lupa per no cometre errors que ens aboquin a tenir mala sort. Volem fer les coses amb naturalitat i com sorgeixin sense estudiar-les i sense... pensar abans com ha de ser cada moviment. Ho dic perquè un acte tan simple i festiu com aquest de brindar es pot convertir en una tortura per culpa dels maleïts mites.
Sí.
Hi ha molts mites,
sí, sí, jo hi ha
que envolten el verb brindar.
Sí.
I, clar, tu vas condicionat ja a l'hora de brindar si ets d'aquest sector de maniàtics, com jo, per exemple, sí. Ja vas condicionat. Ja penses, ai, com ho faré? I no, a mi m'agradaria que en aquesta vida les accions es poguessin fer més tal com ragen.
Clar.
I no pensant, no haver-les de passar per la sala d'espera primer, per dir, o sigui, això ho he de fer d'aquesta i d'aquesta altra manera per no tenir mala sort.
No cal analitzar tant.
No cal analitzar tant, és un brindis, no passa res. Però, per exemple, coses que cal tenir en compte a l'hora de brindar. Que el líquid no vessi, per exemple.
Per exemple?
Que el líquid no vessi. Perquè
que
això...
diuen que el brindis ve d'aquí.
Ah?
Diuen que el brindis era quan arribaven a pactes, a l'edat mitja, tancaven, segellaven aquest pacte brindant amb una copa, però brindaven per saber que ni la
clar.
Copa que tinc jo ni la copa que tens tu...
Contenia verí. Exacte. Perquè tu brindes,
sí.
El líquid vessa i va a parar a la teva copa, sempre alguna partícula d'aquell verí
és
com una gran mostra de desconfiança,
la desconfiança
humana traslladada al brindis.
És una gran mostra de desconfiança feta confiança.
Sí.
No?
Sí.
És com una paradoxa estranya.
És molt bona aquesta, clar, és una paradoxa, exacte. És una mostra de desconfiança però que acaba sent confiança. No, és de desconfiança total, en realitat. Aquí no hi ha confiança. Perquè tu saps que si la teva copa conté verí... No, i l'altre també li va parar una mica de verí, o sigui, veus segur d'aquella copa,
clar.
Perquè saps que l'altre no s'estarà matant a ell mateix.
Sí.
No? Vull dir que en realitat és una gran mostra de desconfiança. Doncs això, que el líquid no vessi. Per què? O sigui, tu has de vigilar quan les copes topen, perquè si amb el xoc dels vidres, amb aquest xin-xin, amb aquest cling, una mica de líquid vessa i mulla les estovalles, diuen que la malaventura s'apoderarà de tu durant els propers anys. Això... és una de les coses que es diuen del brindis si vessa líquid de la copa. Llavors, clar, això és una cosa que has de tenir en compte a l'hora de brindar, perquè tu ho estàs fent, per exemple, en una calçotada, amb total tranquil·litat i content de ser allà,
sí.
I llavors una mica de líquid vessa i cau a les estovalles, i si ets una persona maniàtica,
sí.
I si tens aquestes coses dins del cap, aleshores et pensaràs... que et venen grans dies de mala sort per davant.
Absolutament.
I ja et condemnen i ja et sentencien aquella barbacoa, te la condicionen molt.
Sí.
Llavors, jo veig que... acabo pensant que hi ha gent que desitja la teva desgràcia, Joan Trias. No la teva, concretament,
no, no,
eh?
No.
Dic la desgràcia...
d'altri.
La desgràcia d'altri, perquè jo veig que hi ha gent que brinda com si pugés a rematar un córner.
Sí.
O sigui, que hi ha gent que brinda amb una potència i una força...
que no cal.
Que no cal, tu.
No, brindis
que
a no ser elegant.
Què passa? Que vols que el líquid també sigui perquè tingui mala sort? És això el que pretens?
Ai.
Jo que sóc...
t'havies emprenyat ara, eh?
Sí, és que m'emprenya això, perquè quan algú et brinda amb molta potència és perquè vol que el líquid et vessi i et vol abocar la mala sort.
Clar.
Ho tinc claríssim.
Fatal.
I és això, que hi ha gent que envesteix la teva copa com si fos un toro Miura. Jo això ho he vist. Fins i tot he vist alguna copa trencada després d'un brindis.
Sí,
perquè hi ha gent que va amb molta fúria a brindar.
És que no caldria.
I no, ha de ser un toc subtil. Ha de ser un toc subtil.
Toc subtil ja surt aquest cling o aquest xin-xin.
Exacte. No, exacte. És aquest so, és aquest xin-xin, és aquest toc lleu entre les copes, i no cal anar amb aquesta fúria,
sí.
Perquè sé que en el fons, si vas amb fúria... és que estàs desitjant la meva desgràcia. Vols que el ligui també sí perquè tingui mala sort. Mm. Jo, que sóc una persona molt mal pensada, acabo arribant a aquest tipus de conclusions i tot això m'acaba condicionant una mica i m'acaba enterbolint.
De vegades també és l'eufòria, eh?
Sí, de vegades és l'eufòria, però, home, s'ha de vigilar amb això. S'ha de vigilar amb això perquè els que tenim aquest tipus de manies, doncs, home, portem malament
a
aquest
David,
tipus de coses.
Un brindis ha de ser com un petó, però com te conveses, també.
Exacte, ha de ser, sí, un brindis ha de ser com un petó als llavis.
Exacte, un petó, no? Subtil.
Un petó subtil als llavis,
sí.
I no ha de ser una cosa invasiva. No?
Clar.
En aquest cas, doncs aquests petons que es fan, no? És igual, entrarem en detalls, però...
És un petó subtil, no un petó de darrere fila de cinema.
Exacte.
Ens entenem tots
ens
així?
Ens entenem molt bé, tots Val. Dos. Una altra de les coses que cal fer a l'hora de brindar, i que si no la fas et portarà mala sort, és mirar els ulls. Es veu que tu quan brindes...
Fatal, aquesta,
Ui, aquesta costa, eh?
Sí.
Perquè mirar els ulls és una cosa que a determinades persones ens costa una mica.
Sí, a mi m'incomoda.
Per temes de... Sí, incomoda, no sé si és el tema de... Que després... Escolta'm, si mires els ulls de les persones...
Si ulls,
sí, ara ens estem mirant els ulls... Ens està costant, eh? Ens està costant perquè crec que mai tu i jo ens havíem mirat els ulls encara.
Tanta estona no.
Hòstia, tanta estona no. És molt fort. Està passant una cosa molt forta ara en aquest estudi i estic notant certa intensitat perquè, clar, és que mirar-se els ulls pot servir per descobrir...
No és fàcil.
No és fàcil i pot servir per descobrir certes coses.
Ui.
I us diré una cosa. Mirant els ulls,
sí.
Mirant els ulls, tens opcions d'aconseguir moltes més coses que si no mires els ulls.
Segur.
És així.
Segur.
És així.
Si jo crec que mostra seguretat.
Si tu vols aconseguir coses, mira directament als ulls de les persones,
sí.
Encara que et costi molt. Hi ha un truc per fer veure que mires els ulls i no els mires, però l'altre té la sensació que...
Enmig de les celles.
Correcte. Molt bé, te la sabies, aquesta?
Sí.
I per què no la poses en pràctica? Si està demostrat que així s'aconsegueixen coses...
Em genera més incomoditat, sí. Encara.
Perquè dius, ho estarà notant.
Exacte.
Estarà notant que l'estic mirant enmig de les celles? Sí. Doncs això, és un clàssic, això de mirar els ulls quan brindes. És que quan brindes no pots tenir la mirada perduda. No ho pots fer, perquè això porta mala sort. L'has de fixar els ulls dels altres.
Mm-hmm.
I això, no, que dèiem, no? Amb els problemes que tenim els tímids i els insegurs, clar, quan estàs brindant amb 15 persones més, en un sopar on hi ha 15 persones, estem obligats a mirar 30 ulls.
Fixa't.
Tu fixa't en això, eh? Tens molts problemes per mirar... Res, dos ulls al dia. I després, quan et trobes en un brindis, estàs obligat a mirar-los tots. Si hi ha 15 persones, has de mirar 30 ulls.
Imagina't.
És molt fort, això, mirar 30 ulls.
No és veritat, això.
Això és una feina molt costosa. És una feina difícil, no? I és això. Serveix com a potent teràpia de xoc. Realment, això va molt bé. A mi m'agraden els brindis per això, sobretot. Perquè estic obligat a mirar els ulls a persones a les quals no els hi he mirat mai els ulls. I és una cosa interessant. Hi ha gent, però jo m'hi he fixat amb això també, que quan hi ha un brindis, intenta seduir. Perquè tots sabem que una mirada als ulls, com Déu mana, pot provocar seducció. Mira.
Sí.
Quina música
una bona miradeta d'ulls.
Una bona miradeta d'ulls.
Amb un joc de celles.
Ho hem dit moltes vegades en aquesta secció, som molt pesat, però una col·lisió de mirades, d'una col·lisió de mirades en poden néixer moltes coses.
Sí.
De fet, moltes relacions s'han creat després d'una potent col·lisió de mirades. Hòstia, aquests ulls verds no m'hi havia fixat mai en aquesta mirada tan profunda,
sí,
no? Per
sí,
exemple,
sí, sí.
Jo mai havia vist aquesta mirada tan... Tu tens una mirada acuosa que m'agrada.
Acuosa.
Acuosa, que m'agrada.
Sí?
I llavors, hòstia, tu i jo, ara mirant-nos els ulls,
hòstia,
podrien sorgir coses aquí, Joan.
Imagines?
I és això, no? Hi ha gent que, això, en un brindis intenta seduir fent mirades estudiades. I això, en més d'un sopar... on s'ha brindat han sorgit amors a l'hora dels brindis.
Sí.
De fet, et diré, t'explicaré una anècdota, no meva, però sí d'un amic meu. En un sopar que es va fer d'exalumnes,
sí.
De l'escola DGB on anàvem, imagina't.
Wow.
Es va fer l'any 2008, aquest sopar, per tant, feia molts anys que havíem abandonat ja l'EGB, lògicament.
Sí.
Allà, a l'hora dels brindis, va sorgir l'amor entre dues persones... de la meva classe d'EGB. És molt fort. I estan casats i tenen fills, actualment.
Mm.
I tot va sorgir mirant-se els ulls en un brindis. Aquesta és una anècdota de nivell, eh?
Clar.
I ara són feliços, viuen junts, tenen fills... Una cosa...
Format família, eh?
Sí. I tot a partir d'un brindis en un sopar d'EGB.
No, és bèstia.
De l'any 2008. Ah, és que això és fort. Després hi ha una cosa també quan es brinda, que és que has de brindar amb tothom. Amb tots els integrants d'aquella taula.
Sí.
No pot ser que et deixis algú sense xocar-li la copa.
No. Jo sóc dels que a vegades m'he quedat buit de brindis, eh? Diguem-ne. que deixen la copa allà al mig.
Malament,
per brindar amb l'últim, diguem-ne.
T'has de moure. Moltes vegades en aquests tipus de sopars, dinars, el que sigui, es crea com un circuit ridícul, que vist des de fora seria molt ridícul.
Sí.
Si tu et col·loques allà i el veus des de fora, des de la distància,
hòstia,
quin recorregut que està fent la gent per brindar amb tothom, no? És igual la xifra de persones que hi hagi a la taula. Has de brindar amb tots els comensals. És igual la distància que et separi de la gent. No es pot aixecar la copa des de la distància i aixecar els ulls i fer el xin-xin, no.
Clar.
Hi has d'anar. Llavors es crea això que dèiem, no? Aquest garbuix còmic, provocant una escena que recorda... Saps aquell joc dels enredos?
Sí.
De quan eren petits? Es provoquen escenes d'aquest tipus. Un galimaties, allà un circuit on tothom ha d'anar brindant els uns amb els altres i on moltes vegades també provoca la repetició.
Clar.
Dius, hòstia, amb tu ja he brindat, no ho recordes, però tornes a xocar la copa. En un brindis d'aquests col·lectius, sempre acabes xocant la copa 3 o 4 vegades amb la mateixa persona.
Sí, sí, sí.
Perquè és una cosa que passa, no? És una cosa que en un brindis col·lectiu passa. Després hi ha allò també de... I ara aquí sí, és un tema delicat, però el traurem.
Ai.
Aquella frase castellana, hi ha una frase castellana que diu que qui no apoya...
Val.
No cal prosseguir, sí, però no, tothom sap què estem dient. Sí. No? Hauríem de buscar...
A mi no m'agrada, això.
Bé, perquè això crea i provoca una pressió, no? Perquè dius, hòstia...
No, però cal, és el moment.
Per això es diu, no? Tu t'hi hauràs trobat en algun brindis on sorgeix de sobte aquesta frase. És el moment
que sorgeixi aquesta... És, jo continuo dient que el brindis per mi és una cosa molt elegant.
I això ho trobes barroer.
Clar.
No, però et diré una cosa.
No, barroer, tampoc. Però, bueno...
Diu, qui no apoya tal, no? No cal prosseguir amb la frase, no cal continuar-la, tothom sap de què estem parlant, però jo crec que hauríem de buscar, d'entrada hauríem de buscar una versió catalana d'aquesta frase. Això, per mi, és indispensable. Una versió catalana ja d'aquesta frase. Per exemple, qui no repenja res no es menja, pensat jo.
És
una versió catalana, no?
M'agrada més.
Qui no repenja res no es menja. No és tan barruera.
Qui no deixa el got no arriba enlloc.
Exacte. S'han de buscar versions catalanes d'aquest tipus de frases perquè, sí, s'ha de reconèixer, és com maldestra, no? És una frase maldestra. Que... Llavors hi ha aquesta versió catalana que hem creat nosaltres i que
sí,
crec que... Crec que està força bé. Si aquests dies aneu a calçotades i brindeu, doncs digueu això. Qui no repenja res no es menja. Però prou, si us plau, no volem aquesta pressió, els catalans.
Bona.
Ni els catalans ni ningú, no volem aquesta pressió. Perquè la llegenda diu que després de xocar copes has de picar la taula i beure. Si no ho fas, no...
No...
No aniràs al llit amb ningú.
No aniràs a Olot.
Llavors, atenció, no... Exacte. No hi ha cap indici, i això... Ho hem de dir ja aquí.
Sí.
Escolta, diguem les coses com són. No hi ha cap indici que demostri que aquesta teoria sigui certa.
Ni un.
Cap indici. De fet, hi ha molts indicis que demostren just el contrari. Perquè, clar, sí, perquè... Hòstia, aquesta teoria de... No, si no repenges res, no et menges. Quantes vegades has repenjat la copa i després res de res? Per tant, és que és fins i tot el contrari. Aquesta teoria no funciona. Aquesta teoria és una porqueria de teoria.
Sí.
Jo, per exemple, i revelaré una cosa personal...
Ai.
De les últimes 10 picades a la taula, de les últimes 10 repenjades...
Ni una.
Zero.
Zero,
Zero per noctes.
Ah, tu dius les últimes.
10 repenjades, que... zero per noctes, Joan.
Jo diria que porto anys així.
Sí. Per tant, per què diantre ho seguim fent? Si està demostrat és que fins i tot és el contrari. És el contrari.
A més, és que provoca el riure aquell de...
Seria qui repenja res no es menja.
Ah, exacte. Seria el riure aquell de cunyadot.
Sí, però això ens agrada. Això ens agrada.
Sí.
Ah, sí. Aquestes moments coses, no? En moments determinats, sí. Les coses cunyades ens agraden. No ens agraden públicament, però en reductes i en petit comitè,
sí.
A tots ens surt el cunyat alguna vegada, perquè, clar, quan acuses... Això és com la... Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és... Hòstia, aquest tio és un cunyat.
Bé, tots és tenim un petit cunyat.
El meu cunyat. Eh? Però, clar, quan dius el meu cunyat... Hem de recordar que tu ets el seu.
Clar.
Per tant, tu també ets un cunyat.
Compte.
Això per començar és igual que allò, no? Quan, sí, hem de fugir de les persones tòxiques. Tothom vol fugir de les persones tòxiques. Vol dir que hi ha persones tòxiques, però en canvi ningú es considera tòxic.
Ningú ho és, exacte.
Ningú es considera tòxic. I algú ho ha de ser, per nassos. Algú ha de ser tòxic per nassos. Doncs això, el que deia. Recordem les dades.
Sí.
Les dades de la central de dades que tinc jo. De les últimes 10 picades, 0 per noctes. Per tant, vol dir que aquesta teoria és una autèntica farsa i que no funciona. No ho seguiu fent perquè realment no serveix absolutament per res. I després hi ha el tema aquest de brindar amb aigua. Et foten la por cosa amb aquest tema. Et foten la
no
por cosa
amb
aquest tema.
Amb aigua.
No, no.
Una altra cosa, sí.
Amb quina cosa?
Coca-Cola, per exemple.
Coca-Cola.
Sí.
però amb aigua no.
Però és que et foten la por al cos amb aquest tema, Joan.
Tu iràs.
Es veu que si brindes amb aigua, tindràs mala sort. Cosa que fa que encara que no vulguis cava, te n'hagis de posar una mica per no temptar l'infortuni. Tu no vols, ningú vol temptar l'infortuni. Però és que a mi m'agrada la sensació de brindar amb aigua. A mi brindar amb aigua m'agrada. Aquella tremolor, aquella sensació que estàs desafiant a la mala sort, aquella valentia, no? Brindar amb aigua és de valents. I ho hem de dir aquí, en aquests moments. Brindar amb aigua és de valents. La fortalesa que dona creure que estàs desafiant la mala sort és una cosa sensacional. És sensacional. I, per tant, us dic això des d'aquí, des dels estudis de La Caravana, des dels estudis de Ràdio Estel, des del programa La Caravana, us dic això, que brindeu amb aigua perquè la valentia es comença a construir des de les accions més petites. I brindar amb aigua és una d'aquestes. És una d'aquestes.
Una acció de valents, eh?
És una acció de valents, sí, perquè sí, t'estan dient que comporta tanta mala sort. Doncs, hòstia, feu-ho, perquè ja veureu que no passa absolutament res. Mirar els ulls, que no vessi la copa, el tema del brindar amb aigua... Prou, sisplau, el tema de repenjar la copa són masses accions que has de fer quan brindes i que, sincerament, ens les podem estalviar per viure tots més tranquils.
És així.
Brindar no pot ser una cosa que provoqui tants mal de caps a l'hora de fer-ho. No, és que m'hi nego. És que ho he comprovat aquests dies, Joan.
Estàs emprenyat.
Estic molt emprenyat amb aquest tema, perquè ho he comprovat aquests dies, perquè he brindat molt i constantment estava pensant detingudament el que estava fent per no, temptar la mala sort.
Correcte. Brindar en si és un acte de pressió social. Jo crec que hauríem de decidir en assemblea, mentre dinem, si aquell dinar es brinda o no. Ja sí, està d'acord tothom amb brindar.
Sí, però a la mínima que algú decideix... I després també hi ha una cosa molt, molt interessant, que no està aquí contemplada al guió, però que ara la trec, que és el motiu pel qual es brinda. El motiu pel qual es brinda. Això és molt, molt bo, també.
Clar.
Perquè, escolta'm, tu potser vols brindar pel naixement del teu fill,
no?
Imaginem
clar.
Que has tingut un fill i en aquell dinar t'agradaria brindar pel naixement del teu fill, però la gent de la taula aquest tema l'oblida. I brinden per una altra cosa.
Clar.
I brinden per una altra cosa. I després també, en un mateix dinar es pot brindar per motius molt diferents. Hi ha dinars on es brinda 7 o 8 vegades, per motius diferents. No, no, això del brindis realment... Jo he decidit que ho suprimeixo ja de la meva vida. No penso fer mai més.
Mai més, eh?
Mai més. I quan es brindi, jo diré, jo no brindo. Directament ho faré així.
És així?
Ah, és que, Joan...
És així.
En fi, vaig a beure aigua, que m'ha quedat la boca seca perquè he parlat
molt.
Porto molta estona parlant avui.
Mentre beus aigua. Avui saps que...
No he callat, sóc una cotorra.
Ja... Per algú tens un previ. Tenim tracturades arreu del país.
Sí, sí, tu.
Que ja estan provocant algunes retencions. Nosaltres que anem cap al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Molt bon dia, moltes gràcies.
Com està la situació a les carreteres catalanes a aquesta hora?
Doncs mira, complicada, efectivament, a causa d'aquestes manifestacions que comentaves. Fins ara teníem un grapat de vies, sobretot tallades per manifestacions. La majoria han anat reobrint, però ara, com molt bé deies, tenim les marxes lentes. Marxes lentes que venen totes cap a la ciutat de Barcelona i que val la pena conèixer. Mira, fem-ho per zones, si et sembla. Comencem per la zona de Lleida. Encara ens queda tallada l'autovia 2 a Belllloc d'Urgell, en totes dues direccions. Això és perquè s'ha d'acabar de comprovar que la via estigui en bon estat, hagi quedat en bon estat, i per tant, en aquest punt de l'autovia A2, a Belllloc d'Urgell, encara parlem del tall de la via. Aquí, com a via alternativa, tenim l'antic tram de la Nacional 2. Marxa lenta, que ve des de Lleida cap a Barcelona, ara aproximadament arribant a la zona del Bruc, gairebé entre Jorba i el Bruc. Aquí hi ha retencions... Hi ha problemes. Aquesta marxa lenta sí que està blocant aturades en direcció a Barcelona, com et deia. Venen per l'autovia A2 i ara aproximadament estan arribant a la zona del Bruc. Aquí hi ha aturades. Pel que fa a la zona de Tarragona, Terres de l'Ebre, hem tingut algunes incidències. Ara, en principi, no. Aquesta zona podríem dir que està força més tranquil·la. En canvi, hi ha problemes a dues principals vies de la zona central de Catalunya. Per una banda, la C-16, aquesta via ha estat tallada força estona en alguns punts. Ara ja la tenim reoberta, però ja la marxa lenta ja en el tram que la C-16 és autopista. Entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, aquí tenim aquesta marxa lenta que també provoca aturades sempre en direcció a Barcelona. Per l'altra banda, la C-17. Aquí encara hi mantenim un parell de talls. Per una banda, a Mollet del Vallès, per l'altra, a la zona de Vic. Talls només, diguem-ne, en sentit nord. Per tant, en direcció sud, la C-17 la tenim oberta al trànsit. Però és cert que també hi ha una marxa lenta per aquesta via. Ara està arribant aproximadament a la zona de Centelles. I acabem anant cap a Girona. També ja parlem d'una autopista AP-7 que fins ara estava tallada. La tenim reoberta. Una marxa lenta que està passant per la zona de Maçanet de la Selva, això a l'autopista AP-7, sempre en direcció a Barcelona, i ara sí que acabo perquè l'AP-7 a la Jonquera es pot dir que la tenim tallada, de fet es fan desviaments per la sortida número 1 en direcció sud, això està provocant una cua molt important, de fet ja des del Voló, per tant, per entrar cap a Catalunya sí que hem de dir que hi ha una cua molt important perquè en aquest punt de la Jonquera els vehicles els desvien, més endavant es tornen a incorporar, però en el punt de desviament hi ha aquesta cua important. Per tant, sobretot unes marxes lentes que s'han d'anar seguint, quan més s'apropin a Barcelona, més problemes ens portaran, de ben segur.
Doncs nosaltres que ho anirem seguint des d'aquí, des de Ràdio Estel i des de la caravana, també ens hi ajudarà el Servei Català de Trànsit amb en Roger Serra. Roger, moltes gràcies, com sempre, per atendre's. Que vagi molt bé.
A vosaltres, a reveure.
Una feina que tindran complicada avui des del Servei Català de Trànsit. Recordem el que ens ha dit en Roger, afectacions a la 2, al nivell de Bell-lloc d'Urgell, a la zona del Bruc, tocant cap a Jorba, també a la 2, a la zona central de Catalunya, a la C-16, a Manresa, la C-17, la C-16 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, la C-17 a Mollet del Vallès, a Vic, a Centelles i cap a Girona, a Maçanet de la Selva, a l'AP-7, i atenció a aquest tall de l'AP-7 també a la zona de la Jonquera. Déu-n'hi-do quin matí, el que us demanem és sobretot molta precaució a la carretera, a l'autopista, i sobretot molta paciència. Avui és un dia de molta paciència. David Balaguer, gràcies.
De res, que vagi molt bé.
Anem a publicitat. I de seguida en aquest estudi, José Corbacho.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Senyores i senyores, un fuerte aplauso para José Corbacho.
He encontrado un chaval que, reconociendo mi larga trayectoria artística, le ha dicho, Corbacho.
Una luz en la cabeza.
Avui a la caravana volem saludar l'actor, guionista, humorista i director José Corbacho, que ara mateix el trobem al Teatre Borràs de Barcelona fent el monòleg Ante todo mucha calma, un espectacle que ha recorregut ja moltes parts d'Espanya i que ara arriba a la capital catalana per fer-nos riure per riure de tot i de tothom, però sobretot per riure'ns d'un mateix. José Corbacho, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, fent ràdio.
Avui fa el programa Nom la Caravana, avui és un dia de caravanes.
Avui és un dia de caravanes arreu del país amb aquestes tracturades. Escolta, com va? Perquè ja has començat aquestes funcions d'Ante todo mucha calma al Teatre Borràs.
Sí. I molt bé, la veritat és que molt content. Sí? Dins d'aquesta gira que vaig fent, és com una gira interminable, perquè vaig alternant amb altres projectes, aleshores para la gira, torna la gira, i ara torno al Teatre Borràs, porto uns quants diumenges, aquest diumenge és l'últim diumenge, perquè després al març i a l'abril faré alguns divendres, perquè, bueno, el Teatre Borràs és com una mica una programació de bojos, no? I aleshores, molt content, em retrobo amb el públic de Barcelona i Rodalies, i encantat de la vida, sempre està bé, a més puc dormir a casa i tot això, que és agraït.
Per cert, que estàs al Borràs, ja havies estat en aquest espectacle, si no m'equivoco, al Teatre Poliorama,
sí.
Però has recorregut ja mitja Espanya, o
més. Sí, faig molts bolos, i a més com el monòleg avui en dia crec que és un gènere molt sostenible, perquè només hi ha un intèrpret, gastem poca aigua, gastem poca llum, és un espectacle bastant més sostenible que els grans musicals i els grans espectacles, doncs viatjo per tot arreu, allà on em criden, em permet estar a teatres més grans, com pot ser el Borràs, o a teatres molt petits. Aleshores, que ara vaig a Castelldefels, vaig a Eivissa, vaig a Pamplona, vaig a Burgos, i vaig fent.
Amb aquests. Hi ha diferència, per exemple, a l'hora de fer humor a les diferents parts d'Espanya entre Pamplona, Burgos, Eivissa, Barcelona?
Mira, hi ha diferències de fer una funció al Teatre Borràs un dissabte a la tarda i un dissabte a la nit. O sigui, que imagina't. Diferències hi ha sempre. I a més, fins i tot en un teatre com el Borràs, que igual hi ha 600 persones, hi ha diferències també entre el públic. El que passa és que a vegades pensem, ai, pues, riuen unes coses a Andalusia i unes altres a Galícia, unes altres a Catalunya. Jo, com vaig estar molts anys a la companyia La Cubana, una mítica companyia de teatre...
Això en parlarem després.
I voltàvem per tot arreu. Quan vam estrenar Com el Coco Negro, hi ha l'anècdota, que no és una llegenda, hi ha l'anècdota que nosaltres vam fer unes funcions prèvies, i una de les funcions la vam fer a Segur de Calafell, molt a prop de Sitges, que és, diguéssim, la capital de la Cubana. I va ser una funció desastrosa, on la gent no entenia res, on la gent estava asseguda allà amb un envelat, i van començar a girar les cadires, a posar-se d'esquenes a l'escenari, perquè no els agradava aquest concepte del Com el Coco Negro, de desmuntatge, de tal... I vam pensar, igual aquest espectacle no l'hem de fer. Però, bueno, el dia següent el vam fer a Vilanova i la Geltrú, i sí que va funcionar. I després, pues, hi havia llocs de Catalunya que funcionava més o menys, o llocs d'Espanya que funcionava més o menys. Aleshores, bueno, jo crec que sí que són importants els referents. I a mi, amb el monòleg, també em permet que si vaig a Burgos, doncs em passo un dia passejant per la ciutat i quatre coses d'anècdotes que t'acostumen a passar, també amb gent de Burgos. Oi, mira, el de Masterchef, no sé què. Les incorporo al monòleg perquè crec que els referents són importants. Però després el públic varia d'una funció a l'altra directament.
Com que el públic varia tant, l'espectacle també et fa canviar cada funció?
A mi m'agrada canviar-lo i de fet, tunejar-lo. Me'n recordo com una temporada que vam fer un espectacle que es deia Terrat Pack, que feia monòlegs amb el Buenafuente, Alberto Romero, a l'Evole i tal. A l'Andreu em diria, és que cada dia canvies coses i tal. Dic, sí, perquè, bueno, no sé, m'agrada canviar cosetes. Hi ha una base, òbviament, que explico coses de la meva família, de mi mateix, perquè sobretot ric de mi mateix, i de la meva mare, i del meu fill, i de la meva dona, i dels meus amics i del meu cunyat, hi ha tota una base, però també, com a vegades li pregunto coses al públic i dic, o sigui, a mi em passa això, a algú li passa i tal, doncs també la funció m'agrada que estigui com a mínim viva, que no surti allà amb un pilot automàtic, que això encara no m'ha passat, per sort, perquè crec que no seria bo, i que cada dia sigui una mica diferent. De fet, veig gent al Borràs ja porto com quatre temporades que vaig venint aquí fent funcions de quan en quan, i hi ha gent que va venir l'any passat i diu, saps, és que has canviat moltes coses. Dic, bueno, sí, és que el meu fill ara ja ha crescut, la meva relació de parella està en un altre moment, la meva mare també, i aleshores van canviant una mica les coses que explico.
Ara ens ho deies, que l'objectiu de l'espectacle és evidentment fer-nos riure, però donar-nos que hem de començar per nosaltres mateixos, no?
Per mi això és fonamental.
I no és gens fàcil.
Bueno, suposo que no. Cadascú també, no sé, es pot prendre seriosament o menys. Jo acostumo a no prendre molt seriosament. Algunes coses sí, no? Però a mi mateix no. Aleshores, també és una cosa que em va ensenyar la cubana. A mi la cubana va ser col·legi, institut, universitat, i a la cubana, imagina't, amb aquelles perruques que portaven, ulleres, dentadures postisses, que eren com uns teleñecos, uns guinyoles de carn i os. Aleshores, també es enfotia amb nosaltres mateixos, els propis actors i actrius, eren el de menys, tot estava al servei de l'espectacle. I a mi amb aquest monòleg me l'enfoto de mi mateix perquè també la gent vegi que està molt bé prendre's la vida amb una mica de comèdia, perquè ja saben que la vida no sempre és comèdia. És una tragicomèdia, què dirien els Estopa? Aleshores, bueno, està bé prendre-s'ho tot una mica a risa.
Com que està bé prendre-s'ho tot una mica a risa i també ens hem de prendre coses serioses, sí que em ve molt de gust preguntar-te què té de seriós l'humor?
Home, amb l'humor es poden dir coses molt serioses i a vegades l'humor serveix per parlar de coses molt serioses sense que ho sembli. I moltes vegades l'humor et porta a fer reflexions fins i tot del propi humor i la pròpia comèdia. Vull dir, un dels temes, jo crec que els últims anys que més parlem als còmics quan anem a una entrevista és de què pots riure, els límits de l'humor, no sé què. Pues això mateix també ha canviat, igual que canvia la societat, evolucionem nosaltres mateixos com a persones. Jo he fet coses que igual havia fet fa temps i que ara no la faria, però qui sap si d'aquí 10 anys es tornaran a fer, perquè al cap i a la fi el món es va movent. Aleshores, jo crec que l'humor és important, però també el sentit de l'humor, però per la vida en general. Jo crec que també és com un mecanisme de defensa que tenim les persones per afrontar segons quines coses, no? Aleshores, crec que jo m'ho prenc molt en sèrio, que a més és el que deien els grans còmics, el Gila, que per cert, em vas robar una camisa del Gila. Què pensaves?
Que no
t'ho diria. Pensaves que no t'ho diria. O sigui, m'ho dius abans d'entrar al programa, diu, jo vaig robar una camisa del Gila. I jo,
que cabron.
O sigui, he reviscut un trauma i dic, pues igual ho hem de compartir en directe, no?, aquest trauma.
Compartim-ho. Això devia ser l'any 90 i molt.
90 i molt.
90 i molt. Els estudis que aleshores tenia Ràdio Barcelona a les Rambles,
imagina't,
perquè a carrer Casp estaven fent obres, estaven fent l'estudi Toleschi.
Ah, és veritat.
A Cadena Ser.
Nosaltres estàvem fent Cegada d'Amor.
Clar, imagina't.
De Ràdio Barcelona, carrer Casp, al Tívoli, al Teatre Tívoli. Sí.
I estaven fent el Camp Nen sense joguina, que és aquella subhasta que presenta Rosa Badia cada any des de Ràdio Barcelona. I subhastaven la camisa del Gila, la darrera camisa que el Gila es va posar per fer un espectacle.
Era una bona prenda.
I allà vam fer un mano a mano, José Corbacho i servidor.
I se la va quedar
ahí. I me la vaig poder endur.
Demano perdó al Gila, allà on sigui, per no lluitar fins al final per la seva camisa. M'encantaria tenir una camisa del Gila i una del Rubianes. Seria el tio més feliç del món, però tu almenys ja tens la del Gila.
Escolta, ara em deies, em posaves sobre la taula que a moltes entrevistes sempre et pregunten allò de els límits de l'humor, etc etc. T'ho vull preguntar diferent. Tu que has fet tants personatges al llarg de la teva història, un dels més transgressors, per exemple, era el Sebas, no?
Transgressor per dir-li alguna cosa,
no?
Sí, jo crec que sí.
Volia ser fix.
Però, bueno,
i elegant.
Era un personatge curiós.
Hem fet passes enrere pel que fa a l'humor? Tu creus que el Sebas ara no...
Jo el faria igualment, eh?
Sí?
Després una altra cosa és com s'ho prengui la gent, però això ja no ho pots controlar, tu. Jo sempre defenso que... a menys la majoria de la gent que es dedica a l'humor que jo coneixo, la seva finalitat és que la gent rigui. Després pot riure menys o més, però vull dir, la finalitat de ningú que ens dediquem a la comèdia és anar amb una destral i que la gent s'ofengui. Això és un efecte secundari que pot passar, perquè la comèdia és molt subjectiva. Vull dir, al final, l'humor és... Bueno, l'humor té molts colors i el que li fa gràcia a una persona, igual a una altra no li fa. És molt complicat unificar amb una platea d'un teatre, d'una pel·lícula, tal, amb la comèdia, perquè la gent, doncs, bueno, riu de coses diferents i ja està bé. És molt més fàcil unificar amb el drama. O sigui, imagina't, la gent va veure La Sociedad de la Nieve, que és un pel·lículom, i tothom, ostres, La Sociedad de la Nieve, quina tragèdia, tal. Però després surten uns memes a les xarxes que a alguna gent li poden semblar superdivertits, com a mi, o hi ha gent que pot dir, ostres, però això ho trobo de mal gust, és ofensiu... O sigui, ja no unifiques. La Sociedad de la Nieve amb humor no unifica, amb drama sí. Aleshores, això sempre passa. Pues, bueno, el que passa és que, bueno, jo penso que s'ha de poder riure de tot, i després jo ja m'he perdut on són.
De tot, eh?
No sé on són els límits de l'humor. Si no sé on són els límits del código del tráfico, de les senyals, a vegades... Aquesta senyal que volia dir, ja no me'n recordo. Aleshores, bueno, suposo que el límit serà el Codi Penal, tenint en compte que el 99,9 de les denúncies que s'han fet a humoristes i a còmics no han arribat enlloc, perquè és normal. Aleshores, no sé. Jo sí que crec que s'ha de riure de tot, perquè a vegades ho fem. És veritat que també l'humor té aquella cosa de l'humor privat, l'humor en públic... O sigui, mira, jo venia cap aquí, que m'han dit, hi ha una plaça de pàrquing aquí davant que tenim el cotxe, hi ha uns conos i no sé què. Aleshores, m'he equivocat perquè aquí, a 10 metres més allà, és el tanatori.
Ui.
Aquest. I al tanatori també hi ha dos conos. I aleshores m'he baixat del cotxe, he mogut els conos del tanatori i he aparcat i he vist que passava una gent com de dol,
sí,
com de dol i tal, que em mirava malament. Hi havia una senyora que devia pensar, mira, el corbatxo ve al tanatori perquè potser ha perdut alguna, o ve a donar el condol amb algú. I aleshores he pensat, tu, jo crec que l'última vegada estava a l'esquerra, pujant a l'esquerra a la ràdio, i he sortit del tanatori i tal. Bueno, tot aquest rotllo era per dir, moltes vegades en un tanatori, quan estem a totes ens ha passat, estem allà, tal, o sigui, estem tristos, i sempre hi ha aquelles ganes com d'un riure,
sí,
aquell comentari, ja no només sobre la persona que ha marxat, sinó entre allà la gent que hi som, perquè és un mecanisme de defensa, i és una teràpia. Ara, algú passa per fora i veu gent riguent en una sala de tanatori, pots pensar, ostres, quina mala educació, però els que estan allà dins ho necessiten, no? Aleshores, clar, és veritat que a vegades, a mi per això m'agrada molt el teatre, també, perquè al teatre la gent paga una entrada, et ve a veure, i difícilment algú que no li agrada el corbatxo vindrà al Borràs, i si ve, jo benvingut sigui, però bueno, ja està, no? Mm. Però en canvi, si això ho descontextualitzes, o vas a les xarxes, o agafes un acudit per allà i tal, és més fàcil que hi hagi algú que digui, és que a mi això no em fa gràcia. Bueno, és que, però tot és relatiu a l'humor, les cançons, Benidorm Fest, Eurovisió. És que, clar, imagina't, qualsevol tema que agafem avui en dia, hi haurà gent que li agradarà i gent que no. Pues, escolta'm, no passa res, tampoc, eh?
Ara que em parlaves dels límits de l'humor, fa uns quants dies, jo no sé amb qui parlàvem, que amb un humorista que m'explicava que l'humor, precisament, no ha de tenir límits, perquè si no deixa de ser humor.
És que jo estic bastant d'acord amb això, i a més, sobretot, hem arribat com a una cosa, o sigui, a mi m'agrada molt veure comèdia d'aquí, veure comèdia de fora. Clar, ja hem arribat a una cosa, tu veus comèdia d'altres països i tal, i veus que, doncs, no sé, és una persona d'origen jueu i pot fer humor sobre els jueus, i surt una dona i pot fer humor sobre les dones, i és una persona del col·lectiu LGTBI i pot fer humor i tal, i surt... I aleshores, que cadascú fa humor com del seu, però clar, tu no pots fer si no és d'un col·lectiu actiu i tal. Aleshores, clar, això és... A mi fa 3 anys em van fer un trasplantament de ronyó. Aleshores, ho he incorporat al meu monòleg. Fa 4 anys no ho explicaven perquè no m'ho havien fet. Ara ho explico, però explico el meu cas, que la meva germana m'ha donat un ronyó, que com la meva germana és professora de matemàtiques, pues jo que no sabia fer equacions de segon grau, ara logaritmos neperianos i el que faci falta, i em va escriure per xarxes una persona i em va dir, és que no crec que hagis de riure del trasplantament. Dic, a veure, primer, jo no ric del trasplantament, ric del meu trasplantament, faig conya amb la meva germana, una cosa que crec que és interessant, uh-huh, i tal. Totalment tenia una conversa per xarxes, era una persona bastant educada, i tal. Al final li vaig preguntar, però vostè està trasplantat d'alguna cosa? I em va dir, no. Dic, ostres, doncs deixi'm a mi, que almenys ho expliqui, no? Perquè ja no entenc que s'ofengui alguna persona que no està trasplantada de mi, que puc fer... I fins i tot ve la gent de la Fundació Puigvero, de l'Hospital de Sant Pau, que és on van fer el trasplantament, i riuen, no? I aleshores, clar, això hi ha com una delgada línia roja que sempre estem aquí, però penso que tampoc passa res, que si un acudit fas un acudit i molesta amb algú i tal, és tan fàcil com dir, bueno, escolta'm, perdoneu, que no volia fer aquest sideral, i ja està. Per sort, els nostres errors no van més enllà.
Com estàs, per cert?
Molt bé.
Sí?
Superbé. Si ho sé, ho faig abans. Si ho sé, ho faig quan anava a l'institut. Anava a dir a l'ESO. Imagina quina percepció tinc. Jo, wow, que vaig fer bup i cou, anava a dir a l'ESO. Em traïciona el cervell.
Escolta, ara que em deies a les xarxes, reps molt hate per les xarxes? O molta pressió, si
depèn,
més no?
Depèn del dia, eh? Depèn del que dic, també. Igual, després d'aquesta entrevista, hi haurà algú que dirà, no, perquè això que has dit, no sé què... Aleshores, depèn del dia. A vegades fas una entrevista, t'animes, opines d'un tema, que... perquè moltes vegades dius... em trobo molts col·legues i tal, no, les entrevistes, tal, t'has de tallar, i diu, bueno, escolta'm, que tampoc passa res, que es pot parlar, igual que parles amb els teus col·legues o amb la gent de coses. Aleshores, no, també és veritat que vaig tenir una època que li dedicava més temps als hates o aquesta cosa per parlar, com això. Escolta'm, però expliqui'm això i tal. Ah, després hi ha gent que, bueno, si no arriba més, tampoc vull tenir converses amb segons qui. Tinc uns quants bloquejats perquè em posava molt nerviós, i també és veritat que el temps de xarxes ara, bueno, l'estic invertint en fer altres coses. en produir.
Mira, de moment aquest espectacle, Ante todo mucha calma, per exemple, per què Ante todo mucha calma?
Mira, Ante todo mucha calma, perquè precisament és un espectacle que va néixer d'una època pràcticament prepandèmica, pandèmica, confinament, després lío, perquè el món sembla que sempre està nerviós, no?
Fet, em sembla que vas fer l'espectacle per streaming, pot ser?
Sí, vaig fer l'espectacle perquè quan es van tancar com la primera o la segona setmana, és que a mi justament m'havien de fer el trasplantament de ronyó l'abril del 2020.
Pam.
I van dir, no serà l'abril del 2020, i queda't a casa i ja t'avisarem. I amb aquells nervis i amb aquella cosa, i vaig dir, ostres, la gent havia de venir al teatre, la gent no podia sortir, i vaig dir, pues mira, escolta'm, en foto, que em vaig fotre allà a casa amb el mòbil 1:20 que dura l'espectacle, i vaig dir, ho faré sense. I després estava a casa sol, que no tens cap feedback, ni un riure, ni un aplaudiment, i jo que estic acostumat a riure a tronadors i a plantes aplaudir, estava a casa i al cap de 20 minuts pensava, ostres, se m'està fent llarg, a mi mateix. I, però bueno, en aquell moment ningú sabia el que passaria i havíem de fer aquestes coses. Aleshores vaig pensar, bueno, ante todo mucha calma per diverses coses. El monòleg, jo tampoc estic calmat, a mi m'agrada xiqui, que la cosa vagi amb ritme. M'agrada molt un disc de Siniestro Total, que es deia Ante todo mucha calma, i que jo el tenia, i que justament en aquella època em van regalar una edició en doble casete, imagina't, que això ja és pre-boomer, i també perquè era un grup que jugava molt amb l'humor i feia molt al gamberro. I aleshores, amb tot això, va sortir aquest títol de Ante todo mucha calma. I allà s'ha quedat.
Aquest espectacle que el podrem veure fins al 26 d'abril, com ens deia en José Corbacho al Teatre Borràs, Ante todo mucha calma, em ve de gust preguntar-te per diverses coses de la teva trajectòria. Anirem rapidet.
Vinga.
Què ha estat per tu la cubana?
Doncs el que et deia, jo crec que anava a dir la meva escola, però al final són moltes més coses, escola, institut, universitat. Crec que tot el que, o el poc que sé de fer aquestes coses de teatre o tal, és gràcies a la cubana, que com era una companyia també que feia una mica de pluridisciplinar abans la letra, o sigui, també vaig aprendre coses de cinema quan vam fer La cegada d'amor, òbviament vam fer molta tele, les tresines, programes de televisió, aleshores vaig aprendre molt, però sobretot també vaig aprendre a mirar-te la vida amb unes ulleres de comèdia i de parodia.
Les tresines, per cert, que no passen mai de moda, eh?
No, és curiós perquè jo crec que això també és un dels grans talents del Jordi Milán, del director de La Cubana, que clar, té aquella com espècie de lupa de mirar fins i tot una societat a partir dels seus personatges, i a lo millor les tresines no passen de moda perquè a vegades ens pensem com tecnològicament avancem tan ràpid que canviem molt, però potser tampoc hem canviat tant.
Quant de tresino és José Corbacho?
Mira, jo soc bastant tresino perquè a més em feia molta gràcia perquè hi havia una cosa que parlava molt de les tresines, que molta gent ho diu, no, perquè eren unes dones carrer Verdi, clar, carrer de Gràcia, aleshores era tot, no, això és supercatalà, això és supercatalà, això és supercatalà. I jo li deia al Jordi, la meva mare i les seves germanes no és que fossin tresines, és que feien allò, que feien les tresines, allò que treballaven a casa, que els hi portaven roba, la meva germana i jo ajudant-li, venien veïns a ajudar. Aleshores, bueno, al final tresina, i després reien molt de les tresines angleses, de les tresines franceses. És veritat que tot el món de Gràcia, del carrer Verdi, que a més la Mercè Comas era de Gràcia, del carrer Verdi i tal, hi havia com una informació, però les tresines originals pel Jordi Milán estaven a Sitges, que també hi havia moltes tresines, però bueno, hi ha tresines per tot arreu, que a més, com deien sempre a la sèrie, tampoc és una qüestió d'edat ni de classe social, hi ha tresines molt joves, tresines d'edat estupenda, que són les de la sèrie, i jo suposo que també sóc molt tresino, i al final, i és una cosa, per exemple, que comentava molt amb el Santi Millán, que mira que és un tio que sempre ha tingut una imatge molt moderna des dels seus temps de Paco a TV3, i el Santi Millán deia, és que som uns tresinos nosaltres, el que passa és que, bueno, a vegades ens posem així roba per semblar moderns, però som molt tresinos.
Anem a més etapes, va. Què és per tu el Terrat?
Home, el Terrat, clar, si la Cubana és com una escola, igual hauria de dir que el Terrat és com un... el cum laude, allò, la tesi, no sé què, clar, perquè tot el que no havia après a la Cubana, doncs probablement ho vaig aprendre al Terrat, sobretot a nivell de televisió, clar, a nivell de televisió i de ràdio, perquè va haver-hi una època que també em feien el programa de ràdio, que òbviament l'Andreu té aquesta passió per la ràdio i l'encanta i té la encomana, però vaig aprendre molta tele i sobretot allà també vaig trobar-me molta gent que avui en dia me la continuo trobant i que va ser com un, clar, com un Big Bang, no?, per mi, perquè venia de la Cubana, que a més era, curiosament, eren com una família, però era una cosa que les individualitats quedaven, diguéssim, sota el paraigües de la Cubana, i al Terrat comences a trobar-te també individualitats, però que també llueixen, no? A part del propi Andreu, en l'època que jo vaig entrar, a l'Oriol Grau, amb el Palomino, al Fermi Fernández, al Sergi Mas, però clar, després hi ha el Santi Millán, l'Edu Soto, el David Fernández, la Silvia Abril, després obrim a la carpeta d'Homo Zapin, Paco León, Yolanda Ramos i Jordi Ríos, i clar, i aleshores
bèstia,
allà...
Allò, eh?
És tan guai com haver compartit moments professionals amb ells i personals, i sobretot perquè aprens molt.
Hi ha arribat algun moment la vida de José Corbacho que ha mirat enrere i ha dit hòstia, que bèstia.
Això a vegades em passa amb les entrevistes. A vegades em passen les entrevistes que la gent diu, no, parlem d'això. I jo, uau, clar, parlem de no sé què, parlem de Tapas, la peli. Clar, Tapas farà 20 anys, ara, de Tapas.
Ho recordis que...
Jo recordo, i ho recordo bé, perquè si no recordés, estaria aparcat aquí amb el tanatori.
Tapas.
Ah, por cierto, que ya tengo la tienda de campaña Gansa que te cagan, de tres plazas. ¿Tú tienes ya los sacos de dormir?
Todavía no, primo. Oye, ¿dónde me has dicho que está el campeón al que vamos?
A 2 kilómetros de Benicàssim, donde va toda la peña del festival. Y llenito de italiana, chaval.
Però a ti no te venia.
Tapas, que l'any 2006 et va fer guanyar el Goya a millor actor novell.
Director
no, novell.
No sortia jo a Tapas.
Correcte, director novell. I també va guanyar el Goya a millor actriu secundària, no?
Això, amb l'Elvira Mínguez. Molta Elvira Mínguez.
Ara fa temps que no dirigeixes.
Sí, fa temps que no dirigeixo, però...
Perquè aquell Tapas va marcar molt el cinema espanyol. És conscient o no?
Estreno una sèrie el mes que ve.
Epa!
Mac! Pregunta errònia. T'anava a dir, sí, fa molt de temps, fa 6 mesos que no dirigeixo. Però feia molt de temps, és veritat.
Sí,
feia
no?
Molt de temps.
Per què aquest peron?
No podia fer-ho tot. Aleshores, clar, després d'Etapes és veritat que vam fer Pelotes, que va ser una sèrie que va durar 2 temporades a Televisió Espanyola, es van tenir pràcticament ocupat 2 anys. Després va venir Cobardes, una segona peli que parlava del bullying. Al cap de 3 o 4 anys de Cobardes va venir Incidències, una peli que sí que aquesta va passar molt desapercebuda, que passava la veu. Aleshores, sí que portava com 4 o 5 anys sense dirigir, però perquè m'havia fotut, sobretot, a fer girar amb el monòleg i m'anaven cridant de programes com Master Chef, que encara me suena, que jo estava a casa i pensava, jo aniria aquí. Vinga. Aleshores, bueno, també és veritat que vaig començar a pensar un nou projecte fa temps, fa 3 o 4 anys, i aquest projecte és el que al final és aquesta sèrie que vaig dirigir a l'estiu i que s'estrena el mes que ve a Atres Player, protagonitzada per la Yolanda Ramos. O sigui,
8 capítols de 30 minuts.
Correcte.
Un nou amanecer. De què anirà això?
Això és molt fàcil. Mira, la Yolanda Ramos és una celebrity que en realitat l'hem canviat el nom, però és bastant Yolanda Ramos, i per sumar la cabeza, doncs acaba necessitant anar a un centre de rehabilitació. A ella li agradaria anar a un centre de rehabilitació i desintoxicació d'aquests de celebrities que diuen, no, Kate Richards ha netejat la sang i tal, Justin Bieber ha anat, però com no pot acabar en un centre de rehabilitació públic, i aleshores és el seu viatge, tant professional com personal, i ha bastant de crítica a la tele, que jo pensava que per aquí igual em dirien res, però al contrari, encantat molt, perquè ella és jurat d'un talent.
Boníssim.
D'un talent show. I aleshores aquí hi ha totes unes metàfores molt boniques de la tele. I m'ho he passat molt bé, he tornat a dirigir, a més, pum, no anava a dir el cuquet, sinó el monstruo lagonès de la direcció es desperta, i ara doncs, tinc moltes ganes també de, si puc alternar-ho amb les altres coses que faig, tornar a posar-me darrere la càmera, que ho disfruto molt també.
Per tant, projectes d'aquí poquet?
Bueno, ara estem en el que ara es diu molt de desarrollo, en fase de desarrollo. Jo crec que el 99% de la ficció espanyola està en fase de desarrollo.
Alguna cosa es pot explicar, José, no?
No, és que és de la setmana passada. La fase de desarrollo és de la setmana passada.
ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
A nosaltres ens agrada molt demanar als convidats amb quina cançó volen acabar la xerrada que fem. A mi no m'agrada dir l'entrevista, la xerrada que fem. Hoy puede ser un gran día, Joan Manuel Serrat, per què?
Una gran veritat, no? A més, el Serrat, no sé, el Serrat. A mi em va inculcar el Serrat la meva germana gran.
Que, mestre Serrat, el nano.
El nano, i aleshores la meva germana escoltava molt el Serrat quan era joveneta, i clar, i ara que porto el seu ronyó, em ressona al Serrat, i com he tingut també la gran sort de conèixer personalment i tal, i sempre les seves cançons, tinc com un parell d'artistes que són bastant diferents, bueno, i fins i tot tres, que són Frank Sinatra, perquè va néixer el 12 de desembre, com jo, però el 1915, són del mateix dia, i les seves cançons sempre em porten a algun lloc, les cançons de Camarón de la Isla també em porten a un altre per la meva família i tal, i el Serrat, a nivell personal, doncs, i això, Hoy puede ser un gran día, Mediterráneo, o qualsevol cançó d'aquest aquestes crec que fa començar el dia o acabar-ho o transitar-ho d'una forma positiva.
Doncs acabem amb ell, amb el nano al Poble Sec, Joan Manuel Serrat, i aquest pode ser un gran dia. José Corbacho, que estrena la setmana que ve Nuevo Amanecer a Tresplayer i que el podeu veure fins al 26 d'abril al Teatre Borràs amb aquest Ante Todo Mucha Calma. José Corbacho, moltíssimes gràcies.
Ens veiem a la propera subhasta de camises.
Ens veiem allà.
Humoristes famosos.
No et tornaré a camisa. Que vagi molt bé, merci.
No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.